mateix president no és jutge de carrera, és un catedràtic de la universitat.
Però fan d'àrbitres en coses com les del Tribunal Constitucional, per posar un exemple no menys important, o sí, l'Estatut de Catalunya. No haurien de ser també precisament...
L'Estatut de Catalunya va haver-hi un membre del Constitucional que no va poder emetre
participar
el seu vot,
exacte,
perquè van dir que ell, com que havia fet un informe, o sigui, li havia encarregat un dia un informe la Generalitat de Catalunya, semblava que això el deixava sobre sospita. Home, entre fer un informe, cosa que a mi em sembla que és de les coses que pot fer un tècnic sobre...
Era un catedràtic, li van encarregar un informe.
Pablo Pérez Trem, si no m'equivoco.
Sí, el Miquel, que això deslegitimi, que sí, i que tenir un carnet el legitimi, home, sembla una broma, sobretot perquè estàs donant arguments a aquells que diu que, escolta, que l'àrbitre no pot rematar de cap. Pot pitar els penals.
El que passa és que aquí, hem d'anar amb molta atenció, perquè tothom s'ha posat les mans al cap, perquè aquest senyor era militant del PP, cosa que a mi em sembla molt malament, sigui del PP o del partit que sigui, però al final aquí tenim tendència a copiar i a copiar malament el que es fa al resta d'Espanya, el que es fa des del poder central, perquè el Tribunal de Garanties també ve nomenat a suggeriment de cada un dels partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya, amb la qual, si estem d'acord que és una mala praxis amb el que es fa al Tribunal Constitucional, que jo estic d'acord amb que és una mala praxis, perquè al final és qui són els progressistes, o sigui, els que anomena el Partit Socialista, qui són els conservadors, o sigui, els que posa el PP.
Però aquest és un altre debat, eh?
I després, a Catalunya critiquem això, però el Tribunal de Garanties Estatutàries...
Clar, és que les funcions...
Fem exactament el mateix...
A veure, té raó amb el concepte,
el nomenament dels funcions... de Convergència, els socialistes, els d'Iniciativa, el del PP i el d'Esquerra Republicana.
Tens tota la raó amb el concepte, eh? Jo el comparteixo. Però és que les funcions del Tribunal de Garanties Estatutàries no és dirimir res. Només fa informes, només és un organisme consultiu. En canvi, el Tribunal Constitucional és qui té l'última paraula, no? Ara, aprofito per dir, a la nova Catalunya, sigui la que sigui, estat propi, federal, confederal, la que sigui, evidentment, si arribem a tenir un Tribunal de Garanties Constitucional que tingui la mateixa funció, que, és a dir, l'última paraula, l'última veu, diriment, de la futura Constitució de Catalunya, haurem de canviar el sistema de selecció, completament. Per no caure exactament en el mateix parany.
Una cosa només, jutge, per què es dona aquesta diferència entre el Pablo Pérez Trems, que va ser recusat i que no va poder participar en la votació de l'Estatut, perquè, com recordava ara, el Màrius Carol havia participat en un informe de la Generalitat 4 anys abans, i no s'ha donat aquesta circumstància amb algú que, un temps enrere, també havia militat directament en un partit. Per què es dona això?
Sí, a veure, és que no és exactament el mateix. Els jutges, els del Tribunal Constitucional també, quan tenen un tema concret, poden abstenir-se o ser recusats. En el cas del president de l'actual Constitucional, encara no ha resolt cap cas concret com a president, sinó senzillament el que té és el càrrec. Això què significa? Que si d'aquí a X mesos en el Tribunal Constitucional entra un tema de transcendència jurídico-política sobre la configuració de l'Estat, per exemple, doncs llavors segurament ell s'haurà d'abstenir. I si no s'absté, se l'haurà de recusar. Esclar, això en un magistrat dels 12 no és excessivament transcendent, però en el president, precisament en el president...
Que és el que té vot de qualitat.
Clar, és que vota per dos.
És que pensava que en aquest cas la presidenta, que em sembla que es deia Maria Emília Casas, també va estar recusada, si no m'equivoco, però al final no la van acabar, per tant, perquè van arribar a una espècie d'acord en el qual es recusava Pablo Pérez Trems. Avui el Josep Maria Brunet ho escriu a La Vanguardia i ho he llegit aquest dematí, m'ho ha recordat molt. També en aquell moment el president estava en judici, diguem.
Sí, això també li va passar amb el Pasqual Sala. El Pasqual Sala, recordareu que havia sigut president del Consell General de Poder Judicial i era una persona molt afí al PSOE. Vull dir que entra dintre de la lògica el no ser un òrgan estrictament jurisdiccional.
Jo no sé si recordeu aquell any, la desfilada del 12 d'octubre, que la Tribuna d'Autoritats, la Maria Teresa Fernández de la Vega, aleshores vicepresidenta del govern Zapatero, com li muntava un ciri a la Maria Emília Casas,
el tema estatut,
i ella assentia amb el cap tota l'estona. O sigui, que hi ha una... O sigui, jo crec que és quasi anecdòtic que tingués un carnet o no del PP. Lo fotut és el sistema d'elecció en el qual poses el Pasqual Sala, el senyor que hi ha ara, a la Maria Emília Casas o a qui sigui, però el fet de que és un tio afí a tu o que saps tu que et serà servil. Aquest és una mica el problema que hi ha en el nomenament dels magistrats.
Aquí està la quota, les quotes de distribució dels dos grans partits que aquest organisme, el Consell General de Poder Judicial,
en qualsevol cas,
el Consell
d'Administració
de la Justícia Espanyola...
El tenir un carnet és una prova significativa, És una prova significativa,
Ja no és allò... Home, ens sembla que...
No és un tema menor. Diu no, és que havia ocupat un càrrec. Greu. És que un dia vaig veure que aplaudia el, no sé, l'Aznar, el Rajoy, sí. Greu. Però és que tens carnet, és que és militat, sí, és que... Sí. Ja, tu deies una cosa que és veritat. Hem deixat que la política interfereixi, diguem, el que és la pròpia estructura de l'Estat, i això és un error. I segurament, per manca de pràctica democràtica, jo m'agradaria ser britànic, perquè tindria 300 anys de democràcia a l'esquena, i aquí la democràcia doncs, ha respirat només en pocs moments de la història d'Espanya, doncs ens trobem que, en plena transició, que s'han de fer una sèrie de coses, i es pacta tot. I hi ha tanta il·lusió per la nova etapa que la gent li dona les claus i el duro als partits polítics. I els partits polítics no és que acabin posant el president del Tribunal Constitucional per quotes i tal, sinó que acaben decidint qui ha de ser el director de la televisió, qui han de ser els presentadors dels informatius. És que ens hem tornat bojos.
És que el sistema d'elecció del Tribunal Constitucional és idèntic pràcticament al del Consell General del Poder Judicial, al del Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Espanyola. Tot es decideix al Congrés dels Diputats amb una sèrie de majories i de pactes, que hi ha d'haver-hi unes majories. Per tant, quan es bloqueja, per exemple, la Televisió Espanyola va estar bloquejada la primera legislatura Zapatero molt temps perquè no es posaven d'acord PP i PSOE amb els noms, no? Però té raó, el Joan, al final, que tingui el carnet, evidentment que és la prova palmària i certifica, és l'acte notarial que aquest tio doncs, té una implicació directa amb les idees d'aquest partit. Però la resta van pràcticament al dictat amb alguna excepció de que diu, escolta'm, jo sóc una mica outsider, però la millor prova és la de la Maria Emília Casas de la bronca que li van fondre la llavors vicepresidenta pel tema de l'Estatut. Quan el resolia, estava encallat, no hi havia manera de resoldre-ho. Per tant, home, ara, dius, s'ha respirat democràcia amb respiració assistida, i la separació de poders.
Períodes que és un antelòquia. Molt curts en la història, la història moderna.
Vostè que jutja, no sé què opina aquest del sistema aquest americà, el que el president nomena els membres del Tribunal Constitucional americà, els nomena, efectivament, per afinitat ideològica, però com que aquesta persona passa a ser membre del Tribunal,
ja no deu res
del Tribunal
ningú.
Suprem de per vida, moltes vegades ha passat que quan s'ha hagut de dirimir sobre coses que per ells són molt importants, com és l'avortament o com és la pena de mort, hi ha hagut magistrats nomenats per presidents conservadors que han votat amb els demòcrates, o magistrats demòcrates que han votat amb els conservadors. Ara, tampoc sé si és molt democràtic que amb una persona la puguis nomenar magistrat amb 50 i pocs anys...
Per tota la vida.
I pugui ser 35 anys membre de lo que ell és el Tribunal Suprem, que aquí vindria a ser el Constitucional, més o menys.
Núria, com ho preguntes, a mi el sistema americà, la veritat, és que molt no m'agrada. Primer, perquè això dels càrrecs vitalicis a mi em fa una por enorme, no? I segon, perquè els jutges federals, com molts dels oients, i segur que vosaltres sabeu, fan campanya electoral.
Bueno, de fet, el Gort no va ser president dels Estats Units per un jutge federal, eh? Vull dir, allà a l'estat de Florida, vull dir que...
Exacte.
No?
Sí, el dels vots.
Els vots aquells que... si es podien comptar o no.
Llavors, esclar, la gent pot pensar, home, doncs això és fantàstic, no? Perquè veritablement llavors els jutges són els representants del poble, tenen la legitimació popular. L'experiència ens demostra que el jutge federal que aconsegueix un bon suport econòmic dels grups de pressió darrere, fa una campanya electoral enormement més important i més incisiva que els altres, i aquest és el que acaba guanyant. Per tant, això tampoc m'agrada, perquè llavors estem traslladant criteris polítics a l'àmbit de la justícia. Però sí que hem de canviar el sistema d'elecció, sobretot del Tribunal Constitucional. I jo penso que a Catalunya ho tindrem molt bé en el futur. Per què? Perquè el Tribunal Constitucional de Catalunya seran només 5 magistrats, no seran 12. Llavors aquests 5 es pot resoldre la seva selecció d'una manera molt més democràtica, com pot ser, i per aquí va una mica la línia de l'informe que està preparant el Consell Assessor per la Transició Nacional, com pot ser, per exemple, que un d'ells l'elegim els propis membres de la carrera judicial a Catalunya, el segon serien tots grups diferents els que elegirien, amb la qual cosa cap tindria la possibilitat, com ara el PP o el PSOE, de dir, bueno, doncs nosaltres tenim majoria. Un seria el propi membre, el propi carrera judicial, un altre seria el Parlament de Catalunya, òbviament, però per majoria de 2/3, amb la qual cosa ja s'haurien de posar d'acord, no seria el magistrat d'un partit concret, el tercer seria el món jurídic, col·legis d'advocats, etcètera, etcètera. El quart seria el món acadèmic, universitats, facultats de dret, etc. I el cinquè podria ser perfectament per l'elecció popular. Una cosa, fixeu-vos, aquesta pluralitat de fonts de selecció no només legitima molt, sinó que fa pràcticament inviable aquest domini de l'executiu o el legislatiu sobre el judicial.